clau de fraternitat, un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels focolars.
Bona nit, com esteu?
Benvinguts a En clau de fraternitat.
Aquesta és la cita dels clauers, és a dir, dels amics i amigues del programa. Ja som aquí.
Ja som aquí, vosaltres sou allà, potser ens estem sentint en directe, tal vegada des del sofà, des del llit... Bueno, i també d'altres ja ho sabem, que ens escoltareu a la carta, per tant, en altres horaris.
Per a tots, avui farem un programa que comença, com sempre, de la mà de l'Antoni Pedragosa.
Doncs bé, amics, atents, que ens parla amb el cap i des del cor. A tu la paraula, Toni.
Amb el cap i des del cor.
Hi ha una frase d'en Dostoyevski que deia que l'art i la bellesa salvaran el món. Aquesta frase, que en principi desconcerta perquè et preguntes per què salvarà el món la bellesa. Dostoyevski deia que quan es trobava davant de la Madonna de Rafael i es trobava deprimit i desesperançat, davant d'aquella Madonna, l'home recuperava l'esperança i la pau. I és que, d'alguna manera, la imatge religiosa ha estat sempre l'expressió més fonda del sentiment del poble creient. A l'imperi bizantí, principalment a Constantinople, es va cultivar l'art de la icona que es va expandir per les zones de l'Església ortodoxa. I ara jo em faig una pregunta amb la visió d'avui, en ple segle XXI. Què ens ha passat que al llarg de la història ens hem barallat amb enfrontaments, en condemnes i amb desqualificacions? Fixeu-vos que l'any 1054, entre Roma i Constantinople, va haver una fortíssima discussió de si l'Esperit Sant venia del Pare o venia del Pare i del Fill. I aquesta discussió va acabar malament, amb excomunions recíproques. Després, l'any 1518, Martin Luther denuncia el papalló Déu per la qüestió de la venda de butlles per costejar la Basílica de Sant Pere de Roma. I en l'anomenada Dieta de Worms es va invitar a Luther a que es retractés, cosa que li va semblar que amb justícia i amb consciència no havia de fer. I ara, vist des de la distància de tants segles, podem observar dues coses. Una, un excés d'egos per totes parts. I dos, una poca capacitat amb l'art del diàleg. Hi havia la tendència a veure la diversitat com un problema en lloc de veure-la com una riquesa. I de reconèixer que sempre es pot dialogar sense necessitat de desqualificar ni condemnar ningú. Reconeguem que ara estem entrant en una època esperançadora. Va començar amb aquella històrica abraçada del papa Pau VI al patriarca Atenàgores, i aquesta altra ja més recent entre Ciril i el papa Francesc. Estem en una època que no serà època ni de desqualificacions, ni de condemnes, ni de proselitismes, sinó que serà una època de construir la fraternitat i la bona relació entre les diferents confessions. A la trobada que va haver a Riga, a Letònia, que va plegar a més de 10.000 joves, el germà Lois, el prior de la comunitat ecumènica de Tessé, va dir que cal que uns i altres ens coneguem per fer créixer la fraternitat més enllà de les diferències que puguin haver amb les nostres tradicions. Aquest és el camí. Aquest és el camí que ens pot regalar l'esperança de que el món pot ser millor, no tancant els ulls a la realitat, de que, tot i les diferències, podem formar un sol cos i un sol esperit. Amigues, amics, bona nit, endavant Amparo, endavant Lluís.
La clau del dia.
Sant Joan Damasé va afirmar que la icona és una revelació divina, feta no en paraules, sinó en pintura.
La icona russa més antiga es troba a la ciutat de Veliki Novgorod. Representa els apòstols Pere i Pau. Va ser pintada per un pintor anònim fa més de 1000 anys.
Bé, com heu escoltat, amb aquestes frases ens estem referint a les icones i a la seva tècnica pictòrica tan particular. Però qui en sap molt de les icones, i no només com a estudiós, sinó també com a pintor i mestre, director de taller de pintura d'icones, és el senyor Nicolai. El tenim als nostres estudis, i com que volem conèixer aquest món fascinador de les icones, els seus orígens, el seu significat, l'evolució en el temps, el saludem amb molt de gust. Bona nit, senyor Nicolai.
Buenas noches y muchas gracias por la invitación.
Gràcies a tu, Nicolai, per haver vingut als estudis de Radio Estel i per començar el programa volem preguntar què vol dir icona. Què és una icona?
La palabra icono viene del griego eikon, que significaría imagen. La palabra imagen tiene muchas ampliaciones, sin embargo, en la historia del arte, e incluso en el uso común, el término icono se reserva para una clase de pintura que es frecuentemente portátil, de género sagrado, hecha sobre una placa de madera con una técnica especial y de acuerdo con una tradición secular. En ruso significaría la misma palabra icon, pues significaría obras, que significaría cara. El icono en general se atribuye a la iglesia, es una tradición de hace siglos.
O sea, ya has parlado una miqueta dels materials, però una mica més específicament, per pintar una icona, que sobretot el que tu fas, no?, és pintar semestre de pintors d'icona. Quins són els materials? Perquè jo crec que han de ser uns materials com nobles, dignes, no? Ens ho pots explicar una mica, això?
Los materiales. Sí. En general, toda la creación divina que Dios hizo en los siete días, los seis días de la creación, participan en un icono. Empezando con el material. El material es una tabla de madera. Los pigmentos son tierras, son de plantas, son animales, que la cola de conejo que se utiliza para la preparación, es el huevo, que es el liante que se mezclan con que se mezclan los pigmentos, y pues agua, pues encontramos en toda la creación misma de Dios está en el icono. Y finalmente el hombre, que el hombre lo está haciendo el icono. Uh-huh. Y como la culminación de la creación divina es el hombre, la culminación de la iconografía son las caras.
O sea, son materiales siempre naturales, ¿no? Sí. Entenc, pel que tú estás dient, no son sintéticos ni artificiales, no, son sí. Més aviat naturales, ¿no?
Sí, son aún estamos intentando mantener la técnica antigua, las técnicas antiguas y utilizando pigmentos puros y tierras y los materiales como se utilizaban antes. No, es que no intentamos cambiar, sí. Mm-hmm.
Molt bé. Veig que el món de la iconografia està ple de simbolismes, no? Dels colors, els materials, tot té un sentit, el perquè, segons el que ens has explicat. Per exemple, he llegit que la Verge Maria es representa habitualment amb un vel que conté tres estrelles, no? Això quin significat té, per exemple, aquest simbolisme?
Les tres estrelles que té la Virgen en el manto són... representan teológicamente la virginidad antes, en el tiempo y después del parto. Entonces, es una parte teológica que cada icono tiene su... cada vestido, cada todo lo que hay, la representación de la iconografía nos muestra un sitio, un hecho, y todo está expuesto de una manera que para el que mira el icono que entienda de lo que se trata.
Molt bé. I també, per exemple, els gestos de les mans de Jesús, no? Que de vegades estan d'una manera, d'una altra. Què volen manifestar? Què volen indicar?
En general, el Cristo Pantocrator se hace con la mano derecha bendiciendo y los dedos cruzados significaría el monograma de Cristo y en la mano izquierda pues siempre pues tiene un evangelio que es abierto o cerrado y pues siempre si está cerrado está el signo de la cruz y si está abierto hay unas palabras que hay unos textos especiales que se ponen pues muy importantes de la Biblia.
I si fem una mica d'història, quines són les primeres icones? Hem fet una cita al principi del programa, però els primers pintors d'icones, quins són?
Las primeras iconas en el Bizancio tenemos en el monte Sinaí, pues hay las que son más antiguas, las que se atribuyen al Bizancio ya del siglo VI. Entonces hay el Pantocrator, hay varios iconos. Entonces es una técnica muy antigua que es la sobre tabla, pero la técnica es encáustica y por eso tenemos, han durado tanto tiempo. Es una técnica muy complicada que hoy día es casi imposible de hacer.
Molt bé. Bé, la tradició de la pintura de les icones, com has dit, es va desenvolupar notablement durant l'imperi bizantí, no? Sobretot a Constantinople, però posteriorment es va difondre en altres països, no? El que és l'origen de la Rússia, no? El rus de Kiev, que deien aquelles tribus primitives, no? Eslaves, sobretot amb la cristianització, el 988 per Vladimir de Kiev, no? Després també va anar a Romania, Grècia... Què ens pots dir d'aquesta expansió de les icones? Potser es van anar modificant els cànons quan anaven passant d'un país a un altre, o es va mantenir sempre... No, suposo que no, no? Ens ho pots explicar?
Els cànons en general, els iconògrafs, les escoles d'iconografia que a Rússia se cristianitzó al alrededor de any, com us ha dit, any 1000, entonces... todo ha llegado allí desde Grecia. Sí. Las escuelas, pues la escuela Rubliov. Incluso el maestro de Rubliov ha sido el Teofanes. Y todo esto se ha mantenido en el seno de la iglesia. Lo que ha salido, lo que está pintado fuera de... Porque antes pintaban los monjes, pintaban los iconos. En el momento que ha salido fuera de los muros de los monasterios, pues en general las técnicas se han cambiado. Y en todos los países, no solo en Rusia, o solo en Rumanía, o solo en Bulgaria, y Serbia, en Grecia, lo mismo.
Nicolai, tu ets de Romania, però sabem que el monestir de Santa Caterina al Sinaí és patrimoni de la UNESCO i allà és on es troben les icones més antigues, no? Conegudes. Per això dic que si és de Romania tu l'has visitat, si ens pots explicar alguna cosa d'aquest tresor.
No he llegado aún. Me gustaría poder llegar allí y solamente he podido estudiar por encima estos iconos y la técnica de ejecución. Y es como lo he repetido, es una técnica muy compleja que es a la cera. En caústica es todo se pinta en caliente. Es una técnica que la aplicación es diferente de lo que nosotros hemos estudiado, porque ser una técnica tan compleja es muy difícil de acabar un icono muy rápido en un tiempo preciso, pero antiguamente tenían el tiempo necesario. Y pues estos iconos, la duración de estos iconos es por la técnica de ejecución.
Que se han conservat sí. també. Mm-hmm.
Molt bé. Bueno, hem fet una mica de recorregut pel món, no? Des de l'imperi bizantí, Rússia, Romania, Grècia... Ara tornem a Barcelona, no?
Sí.
Perquè a Barcelona hi ha una activitat important, que tu ets el mestre, no? El director del taller d'icones de l'Església Ortodoxa de la Parròquia de la Protecció de la Mare de Déu, aquesta del carrer Aragó, veritat? Per favor, parla'ns una mica d'aquest taller. Què es fan allà? Quan sou? En fi, quina activitat es desenvolupa?
El taller de iconografia està fundado hace más de 30 años. Yo he llegado hace unos 15 años que se me encargó este taller y hemos intentado pues mantener la técnica bizantina ahí, y hacemos no solo iconos bizantinos, hacemos románicos, se hace pintura románica, porque el románico también mantiene los cánones y parcialmente, y pues hay alrededor de unos 28 alumnos, mayormente son católicos, hay algunos ortodoxos, pero muy pocos, y lo que intentamos enseñar, y yo sé un poquito más de que ellos saben, pero lo que intentamos es aprender y mantener lo que antes también había por aquí, porque si manteniendo esto se mantiene la identidad del pueblo de aquí, no perderla, y las tradiciones, y también pues es una técnica que s'ha oblidat pràcticament per aquí.
O sigui que una feina de recuperació i de manteniment, de conservació, no? De la tradició.
Exactament. Pues es un sitio donde intentamos pues explicar y aplicar las técnicas antiguas que se utilizaban antes y para no perderlas, para no... Uh-huh. Y disfrutar del canto, de la pregaria, como antiguamente en los monasterios se hacía.
Uh-huh. Nicolai, donat que el nostre programa es diu En clau de fraternitat, ja per acabar l'última pregunta, no? Volíem preguntar-te quina relació trobes tu entre les icones i la fraternitat? ¿Es pot establir alguna relación?
Sí, hay mucha relación. El icono es un... en general, para los cristianos, es una comunicación entre la humanidad y divinidad, y nosotros, entre nosotros. Es el icono. Las iglesias están revestidas de iconos para a juntarnos y rezar juntos. Están revestidos para explicar el Evangelio. El Evangelio, la iconografía, en toda la tradición cristiana, en las iglesias, hay una jerarquía, están puestos y siempre se reconoce el San Pedro, el San Pablo, el Cristo, la Virgen, y están situados de tal manera que los reconocemos, y nosotros mismos, pues el icono, como tiene la perspectiva invertida, que nos hace participar, el punto no está dentro del icono, el punto somos nosotros, y nos hace vivir lo que representa. Cada icono pues representa una historia de un santo, un hecho de cómo es la teología en imágenes y la palabra transformada en imagen, pues nosotros participamos conjuntos en esta relación, que es iconografía e icono.
Molt bé, o sigui que la icona és sagrada dins de l'Església i fora de l'Església, no? Entenem?
Siempre que está bajo unos cánones que hemos hablado, tiene que cumplir unos cánones que en general hay la iconografía por la religiosa, la pintura religiosa,
sí.
Y la diferencia de la pintura religiosa y el icono sacre es grande. Entonces, no se considera como objeto de decoración si es simplemente una forma de llegar a lo que representa. No rezamos a la pintura, ni a la madera, ni a lo que está... estamos rezando a lo que representa. Entonces, es el medio de llegar a conocernos a nosotros mismos, a Dios, y una forma de acercarnos a la fe.
Fantàstic, Nicolai. Moltes gràcies d'haver-nos apropat a aquest món tan especial de les icones i haver-nos ajudat a copsar una mica més aquesta bellesa i aquesta profunditat, aquesta dimensió de comunió, de comunicació, de fraternitat. Moltes gràcies i fins una altra, si pot ser.
Moltes gràcies, Nicolai.
Gràcies a vostès. Encantado de poder continuar a hablar de cosas que nos pueden acercar a la fe y a comunicar en el nombre de la fe.
El dia a dia de la fraternitat.
Avui recollim el testimoniatge de 35 bisbes de diverses esglésies cristianes, no només catòlics, que es van reunir a Katowice, Polònia, el mes passat, del 15 al 18 de novembre. Tots ells són amics dels foculars i anualment es troben en algun país del món en un clima de comunió afectiva per compartir les pròpies experiències i créixer en els vincles d'unitat. Una trobada, podríem dir, d'ecumenisme de la vida.
I el lema era Esglésies juntes a l'encontre de la humanitat. La veritat és que hi havia una gran pluralitat. Bisbes ortodoxes, sirortodoxes, evangèlics luterans, anglicans, metodistes i catòlics, i provenien de diversos països, com ara Alemanya, Àustria, Anglaterra, Irlanda, Suècia, Polònia, Hongria, Lituània, Letònia, República Txeca, Brasil, Xipre, Índia, Congo, Tailàndia i els Estats Units.
El bisbe catòlic Brendan Lehigh, de Limerick, Irlanda, expressava la seva impressió d'aquells dies així.
Aquest congrés ens ha donat la possibilitat d'un coneixement mutu més gran. Ha permès aprofundir les diverses realitats eclesials i socioculturals en què vivim, especialment a l'Orient Mitjà i les d'Europa. Ens adonem que no podem oferir solucions per als problemes d'aquests països, sobretot a l'Orient Mitjà. Però, si més no, podem portar els pesos els uns dels altres. Sentir el dolor de l'altre m'eixampla l'ànima. Ara no en sento només un bisbe irlandès. Porto dins meu també el context i els problemes d'altres bisbes, però amb una esperança nova.
En canvi, H. Bonnier, bisbe luterà de la diòcesi de Skara, Suècia, deia que estava molt content.
No eren bisbes, sinó germans. El que compartíem en el congrés era una realitat, tant els moments de descans, durant les xerrades o en les celebracions. Això ha estat molt important per a mi. M'ha donat nova força i entusiasme. Si em demanen si aquesta trobada ha estat important per al camí de la unitat dels cristians, la meva resposta és sí.
I tu, què hi dius? Aquest és el teu espai. Pots dir la teva, respondre a les nostres preguntes o suggerir temàtiques pel canal que vulguis. Trucant a Ràdio Estel, 93 409 2777. escrivint un mail a enclaudefraternitat@radioestel.cat o al nostre Twitter, @claufraternitat.
Avui us volem explicar el que la Maria, que és un oient del programa que viu al Baix Camp, ens ha explicat via telefònica.
Sí, Maria, hem recollit les teves impressions i les volem compartir amb la resta dels oients. Ens dius que et va agradar moltíssim el programa de la setmana passada, amb l'entrevista a la Maria Àngels i el Jordi, que van parlar del diàleg. Va ser preciós, dius.
Sí, Maria, i també destaques que t'agrada molt aquest canvi d'ordre de les seccions. És a dir, com ara fem, sentir la reflexió de l'Antoni Pedragosa per començar el programa, perquè dius, home, d'aquesta manera sembla que ja et posa encara més en disposició d'escoltar, d'acollir tot el que segueix.
És cert que l'horari és una mica tard, però tu ja has trobat la manera. Ens dius que l'escoltes per la ràdio des del llit i que de vegades deixes la llum encesa per no dormir-te abans d'hora.
Una bona mesura. Maria, moltíssimes gràcies per ser un oient tan fidel. El teu exemple es encoratja a seguir endavant en clau de fraternitat.
L'últim minut.
Quin és el pensament de l'últim minut del programa? És el dius, Amparo?
Sí. Fer-se càrrec de les necessitats dels altres.
Bé, doncs hi ha un comentari que és de Chiara Lubic i és el següent. És voler el bé de l'altre. És fer-se un amb ell, apropar-nos-hi completament buits de nosaltres mateixos, dels nostres interessos, de les nostres idees, de molts prejudicis que ens ennuvolen la mirada, per poder carregar amb els seus pesos, les seves necessitats, els seus patiments, per compartir les seves joies.
Aleshores, amics, amigues, fent-nos càrrec de les necessitats dels altres, us diem ara bona nit i fins divendres.
A les 11 de la nit. Adéu-siau.
Has escoltat En clau de fraternitat.